3 minuts que passen d'un quart de 3 i ens queda avui saber quina és la pregunta del dia. Nina Agustí, que ha anat com sempre al carrer, com sempre, com ahir, vaja, i com farà sempre, a fer aquesta pregunta del dia. Nina, explica'ns una mica...
El resum.
Anava a dir, per què ho fas, això?
És que no entenia on anaves, eh? Mare de Déu. El resum és, baixo de la caravana, em passejo per la ciutat i pregunto coses a la gent.
Mira,
i
si
després,
és fàcil.
Després, sí? En respon una persona entesa en la matèria.
M'agrada.
Sí?
Sí.
Val. Joan, em sap greu, però abans d'ensenyar-te el que ha dit la gent avui, has de respondre tu.
Ui.
Com gestiones el teu sou?
Fatal.
Estalvies?
Fatal.
No estalvies?
Sí, estalvio una mica. Intento.
Va, explica'ns una mica, què fas?
Jo quan rebo el sou estic tan content...
Que t'ho gastes tot.
Que normalment el primer que faig... Et diré el primer que faig, la resta del mes ja no es té per què saber.
Vinga, vinga.
Però el primer que faig és buscar un bon restaurant.
Sí o no?
Sí.
No et crec.
Sí, jo els temes gastronòmics m'agraden molt.
Jo tinc una cosa que és qui cobra, convida.
Oh, aquí tot l'equip cobrem a la vegada.
Clar. Clar, clar, això és dolent, però vaja, és igual, això ho dic més aviat per al tema a casa, no? Doncs deixa que et digui que avui ajudarem una gran majoria perquè tenim un objectiu clar, ajudar els nostres oients a ser més eficients amb els seus sous. Eficients, eficaços... Hi ha una diferència, però tot recau en l'efecte, d'acord? Volem causar un efecte en la nostra gestió econòmica que ara venen temps complicats, eh?
Val.
De fet, et podria dir la diferència entre eficient i eficaç, però crec que no ho faré, perquè si no la meva professora d'economia de la universitat em renyarà.
Sí?
Sí, jo penso que em sap molt de greu, ja no me'n recordo.
Que cadascú s'ho busqui, eh?
Va dir que guardéssim els apunts, i no ho he fet.
Deures per casa.
Sí. De fet, tinc a l'Institut aquí d'Estudis Catalans, però no ho penso fer, busqueu-ho, busqueu-ho.
No, som-hi.
Sí.
Home, si ho tens.
Va, eficient. Segons els estudis, l'Institut d'Estudis Catalans és eficient, que produeix...
Perdó, Nina.
Digue'm.
Pots posar veu d'Institut d'Estudis Catalans?
M'ho estàs posant molt complicat.
Segur, segur que ho pots fer. Home.
No ho sé. És igual, jo et posaré una veu i tu decideixes de què és.
Perfecte.
Que produeix realment un efecte. Causa eficient. Acció eficient de la calor. Que té capacitat i competència per a dur a terme una feina, un treball, etc.
Gràcies, sí? Alexa.
De nada.
Això era eficient. Anem cap a eficaç.
Eficaç, que té la virtut de produir l'efecte volgut. Un remei eficaç, una recomanació eficaç, eficient. És el venedor més eficaç de l'empresa. Hi ha
Home,
diferència?
T'ha dit que eficaç és eficient.
Sí. No hi ha.
Per tant, és el mateix, eh?
Però t'ho expliquen, a la universitat.
Sí?
Els economistes saben la diferència. Crec que una, l'eficiència és com molt més que no per ser eficient. És igual, ens estem enrotllant com una persiana.
Encara no hem fet la pregunta, eh?
No.
Val.
Bàsicament, per què venen temps complicats? T'he dit, venen temps complicats.
Sí, sí,
per
sí.
Què? Per què? Doncs us llegeixo uns titulars molt bonics. Inflación, cuando los precios suben sin límite. La Vanguardia, 5 de juliol del 2022.
Uy.
Una nueva era recesiva parece inevitable.
Uf.
El País, 12 de julio de 2022.
Uf.
Autónomos y pymes sin colchón para una nueva crisis. El Mundo, 1 de agosto de 2022.
Fatal.
I va, l'últim que no us vull deprimir és Estats Units, Europa i Xina se enfrentan a la vez a los riesgos de una recesión. La economía mundial se encamina hacia los peores escenarios en 50 años.
Home, Nina, aquest deprimeix més, encara.
Potser no és el més optimista de tots, però vaja, per tant, ha quedat claríssim que anem cap a un futur econòmicament complicat. Fumut, com dirien alguns.
Sí.
Per això volem donar consells a tots els nostres estimats oients. I a tu, Joan, no cal que em donis les gràcies de veritat, eh? No es mereixen.
Gràcies, Alexa.
Recordem que res és erroni i que res serà jutjat. Deixa'm que em repeteixi perquè no vull que ningú se senti malament a la nostra caravana, eh? Que aquesta caravana és de tots i de totes.
Ara.
Va, què diu la gent al carrer? Com gestionen els seus sous? Estalvien?
Jo la part del sou la guardo per fer un viatge i per ajudar la gent com a taxes, a les atàxies, al TACT, a l'espectadors associats de Catalunya. També m'aguardo diners per anar a fer activitats amb els amics.
Quan arriba el sou, amb la notificació, el primer que surt és un somriure. I després et pares a pensar i ve una miqueta les ganes de plorar. Una petita part a una compte d'estalvi, pagar les despeses, el lloguer i el que quedi, doncs per la resta del mes.
Bueno, el que tiene sueldo puede hacer lo que quiera. El que no tiene sueldo, como los autónomos, vamos a trompicones, porque entre autónomos, luz, agua, etcétera, etcétera, no queda nada.
Pagar todos los gastos que te vienen ese mes y la comida y todo, porque ha subido tanto que ahorrar no puedes ahorrar nada. O sea, justo te va para todo lo que tienes que pagar. Incluso aún faltaría sueldo, porque es una... ahora se está pasando bastante mal todo.
M'ha quedat una bona pensió. He cotitzat 48 anys. Llavors, clar, doncs no tinc problemes econòmics. Ara vivim en gastos llum, aigua, gas i la comunitat i res més. I el resto pel menjar, per això em sobra cada mes mitja pensió. Que això va pel meu net, la meva filla que viu a Madrid i, bueno, gastos extras.
Què et sembla?
Escolta, m'apunto a ser el net d'aquest senyor, eh?
També jo també, dic, jo també.
També t'ho dic. I m'ha agradat molt... M'ha agradat d'aquella manera, diguem-ne.
Va, què?
Que la senyora que ha parlat digués entre los gastos de la luz,
sí,
de autónomos,
sí,
de l'agua,
sí,
etcètera, etcètera,
sí,
que el etcètera, etcètera...
Que, no, és que... t'explico...
No, és que pots, és molt llarg, això, eh?
Aquesta dona és florista, també. Llavors, clar, compra... No saps quan et retornarà de tota aquella compra.
Clar.
Home, per favor, Joan. Va, vinga, va. Hi ha moltes situacions diverses, com hem pogut observar, això que tu deies. Persones que reserven una petita part, persones que no tenen aquesta opció perquè amb la inflació el cost de viure ha pujat fins a no poder guardar res més. Altres que poden fer l'esforç de donar una part del seu sou a entitats, causes solidàries, o fins i tot familiars, que
sí,
això està molt bé.
Sí.
I d'altres que ens comenten les complicacions de ser autònom avui en dia. I ara ens toca complir amb la nostra paraula. Parlem amb Jordi Coll, consultor financer, qui ens ajudarà amb aquesta qüestió. Bon dia, Jordi.
Bon dia, bona tarda.
Bona tarda. Totalment correcte. Jordi, en primer lloc, ens agradaria saber què hem de fer quan ens arriba el sou per prevenir aquesta futura crisi.
Vale. Primer de tot, m'agradaria comentar que quan arriba el sou, el més important realment és fer un petit estudi, fer una petita valoració, d'agafar aquell històric, obrim doncs, la intranet, no?, del nostre banc i comencem a repassar una mica quins rebuts hem tingut, quins pagaments, amb targeta, amb rebuts domiciliats. És a dir, el que dic és tenir la informació clara sobre la taula, no?, que això també és una cosa que passa molt a la societat, de que sabem que estalviem, o estalviem més, o estalviem menys, o hi ha gent que no estalvia, però realment no sabem per què, perquè no tenim localitzades les nostres despeses, no? Per tant...
Saber què hem pagat,
tothom,
doncs.
Correcte. Animo tothom a tenir el seu Excel, la seva llibreta, el seu paper, una mica com cadascú s'ho vulgui fer, però animo primer a tenir la informació sobre la taula i després, més endavant, ja podrem prendre decisions. Però el més important és aquest primer punt de prendre consciència i agafar realitat de quin és el nostre... Com si fóssim una empresa, no? Com si fóssim una empresa, doncs hem de tenir la nostra comptabilitat, per dir-ho d'alguna manera, ben acurada.
Hola, Jordi, bona tarda. Deixa'm preguntar-te, perquè ara ens ho deies, això, entra a la nostra llibreta bancària, i suposo que si no ho hem fet, o si no tenim el costum de fer-ho, quan mirem tots els pagaments que hem fet,
sí,
ens n'adonem que molts són tonteria, no? Us solem fer, això.
Sí, sol passar. Primer de tot, també recomano, a la mesura en què sigui possible, doncs gastar o pagar pràcticament tot el que fem a nivell de targeta, a nivell online, digitalment, bueno, la nostra targeta de crèdit o de dèbit. Per què? Perquè al final així sempre tindrem un millor registre que si no gastem en efectiu o en cash, al final doncs no ho tenim tan localitzat. Vale? I així, doncs així, primer pagar amb targeta. I després el que molt bé dius, Joan, és aquest concepte de les despeses variables, que és on se'ns en va una mica doncs, el sou en coses, en les despeses formiga, que es diuen, que són aquelles de, bueno, un cafè amb un esmorzaret per aquí, vaig amb els amics, faig unes canyes, faig un soparet, no em dono compte, però potser se'ns estan anant doncs, un 30, un 40%, més o menys, dels clients que em trobo, se'ls hi poden anar entre 30, 40, 50% del seu sou en aquestes despeses variables. Al final la vida està per disfrutar-la, per viure. M'ha agradat molt que has dit que el primer que fas és anar a un restaurant, això és molt important, també s'ha de fer, però sí que és cert que en aquestes petites coses de que no ens donem compte, no? Ja no et dic els fumadors, persones, doncs això, pagar 5 euros per aquí, 7 euros per allà, un entrepà, una beguda, tal, doncs això és el que després se'ns en va quantitats que no ens donem compte, que se'ns poden anar a 200 o 300 euros, però com surten així de 5 en 5, de 7 en 7, doncs potser són aquestes despeses formiga, no?, que mica en mica van fent quantitats grans.
Jordi, tenim doncs alguna referència per dividir els nostres sous o les nostres pensions? Què hem de fer? Fem un tant per cent o què hem de fer quan tenim a l'Excel?
Doncs quan tenim l'Excel, primer de tot el que hauríem de veure és de no superar el 50% del nostre sou, del nostre ingrés. El 50% no hauria de ser superat per les despeses fixes. Les despeses fixes són aquelles imprescindibles de lloguer o hipoteca, amb factures, amb supermercat, és a dir, allò que hem de pagar sí o sí tots els mesos, plogui, faci sol o faci fred, no? Tots aquells despeses fixes no ens haurien d'estar superant el 50%. I després el que hauríem de fer immediatament després de cobrar és apartar-nos entre un 10 i un 20%, segons sigui possible i depèn de cada família i situació, però entre un 10 i un 20% del nostre sou cap estalvi, on una part hauria de ser en compte d'estalvi o en compte corrent, cap problema, però també una petita part d'aquest percentatge hauria d'anar a invertir, hauria d'anar a combatre aquesta inflació tan elevada que tenim ara. Doncs hauríem d'estar, això, rentabilitzar els nostres estalvis, un 5, un 10% del nostre estalvi, orientar-lo cap al mig i llarg termini, que al final això és el que em dedico, doncs, a entendre que és obligatori rentabilitzar els diners per no perdre poder adquisitiu. I, per tant, són 50 de fixes, aquest 20% d'estalvi, doncs ens queda un 30%, que aquest 30%, per tant, és més de variables, que aquí sí, doncs, ens ho podem gastar amb tranquil·litat, doncs, amb viatges, amb sopars, amb restaurants, amb amics, que al final per això treballem, per també, doncs, tenir aquestes despeses variables. Però sí que és cert que recomanem incorporar aquest estalvi com una despesa fixa més. És a dir, primer estalviem i després el que s'obri ja ho gastarem tot. Però ja hem fet els deures al principi, que no al final, no? Que si intentem dir, mira, jo tinc les meves despeses fixes, després em gasto en variables aquest 30% o si tal de més, i el que quedi ja ho estalviaré, allà és quan finalment doncs mai acaba quedant res. Per tant, hem de fer el preestalvi, que es diu, que és estalviar primer, i després ja ens ho gastarem sense remordiments, perquè els deures ja els hem fet abans.
Perquè, Jordi, un cop hem estalviat, és a dir, jo vaig passant al llarg del curs que he treballat, no, diguem-ne, i vaig estalviant com formigueta, i arribo a l'agost i dic, va, com que he estalviat tant, faig un bon viatge o un bon regalazo d'aquells que em diuen i me'n vaig no sé on a passar-ho molt bé. Fem bé si arribem a final d'any o a principi del nou any laboral, per dir-ho d'alguna manera, eh? Sí. Fem bé si arribem a zero?
No, mai farem bé si arribem a zero. Això mai de la vida.
Per tant, sempre hem de tenir alguna coseta, eh?
Sí, sempre el que recomanem, que part d'aquest estalvi, almenys en què és disponible, 100%, sigui compte corrent o comptes d'estalvi, allò que podem tirar en qualsevol moment, que és 100% disponible, nosaltres recomanem entre 2 i 3 vegades la nostra nòmina. Hauríem de tenir a la compte corrent, com a mínim, sempre mai baixar d'allà, 3 vegades el nostre sou. Vale? No, mai és, bueno, no sempre és fàcil, però sí és cert que aquest seria com el coixí de seguretat mínim que nosaltres recomanem. Menys de 3 vegades el teu sou en compte corrent o en compte d'estalvi o com a coixí d'imprevistos, haurien de saltar una mica llums vermelles, alarmes vermelles de, ostres, estic, doncs, això, doncs, desprotegint, no?, sobre imprevistos, passa alguna cosa al cotxe, al rentadora, ostres, a l'assegurança, no sé què, se m'ha renovat i no me'n recordava, doncs, òbviament, per això està aquest coixí, per, bueno, doncs per fer front a aquestes coses.
Mínim 3 vegades, Nina. Segur que molts oients ara mateix estem mirant la compte corrent a correcuita.
A comprovar-ho tot,
a comprovar-ho.
Alguna recomanació pels nostres estimats oients autònoms, Jordi?
Bueno, els autònoms, com comentava aquesta dona que deia, quien tiene sueldo sí que puede hacer lo que quiera, però quien no tingui sou, doncs sí. no és així. Bueno, no és realment aquest el cas, perquè l'autònom també té ingressos, si és cert que té uns ingressos més variables i més i diferents, i ha de pagar aquesta quota d'autònoms, que malauradament doncs no és baixa, però als autònoms el que els diria és posar una quantitat d'estalvi potser més baixa mensualment, sí. Posar un 5%, un 10%, potser molt menys que el que té el salari fixe, doncs posar una quota mensual d'estalvi cap a aquest mig i llarg termini, cap a inversió, i després, si venen bons mesos, doncs potser realitzar alguna aportació extraordinària o potser aquell mes pujar la seva aportació, si és de 100 euros, m'invento, doncs aquell mes la poso de 300, però és a dir, que sigui una mica més variable, no? Que hi hagi, però que el seu mínim sempre hi sigui d'alguna manera, si és més baixet, doncs que sigui més baixet, però que tingui una mica aquesta metodologia, aquesta constància, i si venen molts mesos que fiqui més, i si venen mals mesos o pel que sigui perquè el seu negoci és més cíclic, doncs ja que aquells mesos només faci el mínim imprescindible i per tant adapti molt més el seu estalvi mensual també a la seva bueno, als seus ingressos, no? Que també doncs són així més variables, però que un autònom tingui inestabilitat d'ingressos, això li dic molt també als clients autònoms, que tinguis inestabilitat d'ingressos, és a dir, que no cobris el mateix tots els mesos, no vol dir que hagis de tenir una economia inestable. És a dir, la teva economia pot estar estabilitzada, pot ser tranquil·la i pot ser solvent, i que els teus ingressos, jo mateix sóc autònom i al final tinc tranquil·litat econòmica per això, perquè hi ha una planificació darrere.
I segur que molts oients n'han pres nota del que ens ha explicat avui en Jordi Coll, consultor financer. Jordi, moltíssimes gràcies per resoldre'ns avui la pregunta del dia. Que vagi molt bé, una abraçada.
Gràcies, una abraçada.